Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs aquí estem, 3 i 25 minuts de la tarda. Esports, informació ara i fins que siguin les 4, local i regional a les emissores COPE Catalunya i Andorra. Avui parlarem molt del clàssic, d'aquest primer clàssic de la temporada, el clàssico, el Barça-Real Madrid, de la matinada del dissabte al diumenge a les 5. Falten 2 dies, però també parlarem de la defensa del Barça, o millor dit, de la possible defensa del Barça per la nova temporada. A aquesta hora heu de saber que la concentració del conjunt blaugrana a Las Vegas tenim també, això us ha de sonar, onada de calor, més de 40 i 42 graus. Ha aparegut, sí, una nova pancarta del Barça cap al Real Madrid. La porta t'agradarà més o menys, la porta és un geni. I carpeta fitxatges, Koundé, pràcticament descartat, i sobre el Barça, la via Íñigo Martínez, el central de l'Atlètic Club. Vaja, s'ha obert tant que alguns mitjans d'aquesta hora apunten a acord ja entre el club, és a dir, el Barça i el jugador. I també en aquest temps de ràdio, economia domèstica, amb l'activació, el palanquisme, de la segona palanca del Futbol Club Barcelona. Cites del dia, juguen l'Espanyol, el Girona i l'Andorra. L'Espanyol a 16:45 del vespre, 19:15, davant el Les Palmes, partit que juga Marbella. El Girona, abans, a 17:25, 17:30, ho fa contra el Benfica, partit que es disputa a Suïssa. I l'Andorra ho fa a les 7 de la tarda davant el Múrcia, a San Pedro del Pinatar, a Múrcia. A més, hi ha moviments de mercato al conjunt del Principat, bàsicament entrades de jugadors. Fora del futbol, destacats del dia, en bàsquet, la penya fitxa l'escorta nord-americà Kyle Guy. Ho fa fins a final de temporada. I la selecció espanyola masculina de waterpolo, la campiona del món, arrenca avui la participació a la superfinal de la Lliga Mundial que es disputa a Estrasburg, a França. Una convocatòria plena, com és habitual, de jugadors d'equips catalans. A banda dels destacats, les enquestes del dia. Al Twitter, @esportscope. Tenim clàssico i preguntem qui es juga més al clàssic Barça-Real Madrid de Las Vegas. El Real Madrid, el Futbol Club Barcelona o cap dels dos perquè estem a pretemporada. L'opció més votada a aquesta hora, 3 de la tarda i gairebé 28 minuts, cap dels dos, amb el 57% dels vots. Es juga més el Barça, pel 37% dels que fins al moment han opinat, i es juga més el Real Madrid, pel 7% dels que, insisteixo, fins al moment han decidit donar el vot a l'enquesta culer. I enquesta perica, creieu que l'Espanyol tindrà millor plantilla que la temporada anterior? Sí o no? Encara falta molt, però preguntem a aquestes alçades de temporada si penseu que tindrà millor equip, millor plantilla. Guanya el sí amb el 87% dels vots. Tot això i més, insisteixo, fins que siguin les 4, amb la Sílvia Ortiz de la coordinació i producció, l'Héctor García a la sala de màquines, us parla Albert Díez. Després de la pausa, estem a dues ciutats dels Estats Units.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, jamón de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica secreto de Tonda, pieza de 8 kilos, 119 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vinga, anem amb la portada del programa. Ja tenim el Barça a Las Vegas. Estrenem sintonia en aquesta segona parada, segona aturada del conjunt blaugrana a la gira nord-americana pels Estats Units. Fus horari, 9 hores menys. Saludem Helena Condis. Helena, bona tarda des de Barcelona. Bon dia per tu.
Què tal, Albert? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Aquí estem. A veure, et pregunto primer per aquest dia 1 del Barça a Las Vegas, marcat, insisteixo, és un geni. Helena, marcat per la figura de Joan Laporta.
Doncs el Barça està sent protagonista aquí a Las Vegas i sobretot el seu president, Joan Laporta, perquè de la pancarta del ganes de volver a veros hem passat al no os preocupéis merengues, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Aquest és el nou lema de l'anunci lluminós protagonitzat per Laporta i alguns jugadors del Barça amb el que ens ha sorprès el club en una pantalla gegant aquí a l'hotel de l'equip a Las Vegas. A nivell esportiu, primer entrenament de Lewandowski amb el grup, primera sessió que ha dirigit Xavi Hernández a la gira americana, encara que ha estat molt suau a causa de les altíssimes temperatures de Las Vegas, que superen els 45 graus. Ferran ha tornat amb el grup, ja està recuperat dels seus problemes al peu. Pjanic també s'ha reincorporat després de viatjar a Niça per la seva paternitat. Avui la primera sessió del dia finalment serà al gimnàs, en lloc del camp, per evitar el calor sufocant, i després hi haurà roda de premsa prèvia de Pedri. No parlarà Xavi el dia abans del clàssic, que serà importantíssim pel debut de Robert Lewandowski.
Sí, apuntat al full de ruta del conjunt blaugrana, noms propis, bàsicament nom propi a l'entorn del Futbol Club Barcelona. Operació Mercato. Atenció que a aquesta hora i a dia d'avui sembla que cau, Condis, l'opció Koundé, que Koundé reforci la defensa del Barça.
Doncs la notícia és que fons del Barça donen pràcticament per descartat el fitxatge de Jules Koundé. Fons del club, al més al nivell, deixen clar que mai han arribat a presentar una oferta formal al Sevilla pel central francès, que mai han fet una proposta en ferm, confirmant d'aquesta manera la versió que ens arribava des de Sevilla. El Barça donen per fet que Koundé acabarà fitxant pel Chelsea, que a més li ofereix unes condicions més elevades a nivell econòmic. De fet, el propi president Laporta li ha reconegut a un aficionat que Koundé acabarà el conjunt anglès en un vídeo que difós Relevo d'aquí, de l'hotel del Barça a Las Vegas. S'allunya Koundé, una de les primeres opcions per Xavi, que havia parlat a més directament amb el jugador, i està a prop d'arribar César Azpilicueta, també considerat imprescindible pel tècnic perquè el pot utilitzar tant de central com de lateral.
Sí, aquesta és la via anglesa que es manté, no només Azpilicueta, sinó Marcos Alonso, però a un que s'allunya, un que s'apropa. Avui, i ha començat a agafar volada i velocitat a mesura que avançava al matí, Íñigo Martínez, que és un veterà central de l'Atlètic Club, que li queda un any de contracte, té 31 anys, clàusula de sortida de 80 milions d'euros. Insisteixo, alguns mitjans diuen que el Barça ja té un acord. És cert que el Barça ha preguntat, però inclús que tindria un acord per Íñigo Martínez. Ara torno amb tu, Condis, però pregunto per aquesta opció a Cope Bilbao. José Ángel Peña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Albert, se puede entender que Íñigo Martínez se ha convertido en el objetivo número uno para reforzar la zaga del Fútbol Club Barcelona. Por lo menos eso se puede desprender de las noticias que hablan de ya un primer contacto entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic para informar de la intención del conjunto culé de hacerse con los servicios de un Íñigo Martínez al que aún le resta un año más de contrato. La principal diferencia puede radicar en las exigencias económicas del Athletic, que en primera instancia recuerda al Barcelona que la cláusula de rescisión de Íñigo Martínez es de 80 millones de euros. Evidentemente, se antoja muy complicado que el Barcelona esté dispuesto a pagar esa cláusula, sobre todo teniendo en cuenta, como digo, que a Íñigo Martínez tan solo le queda un año más de rojiblanco. Un jugador, el central de Ondarroa, que evidentemente no vería con malos ojos su traspaso al Fútbol Club Barcelona, ya que entiende que está en una edad en la que va a tener pocas oportunidades más de poder jugar en un equipo de la talla del Fútbol Club Barcelona. La pelota en el tejado del Athletic, es quien tiene la última palabra y quien evidentemente tampoco sabe cómo lidiaría con un jugador como es Íñigo Martínez a disgusto en su plantilla.
Molt bé, aquesta és la informació. Veurem quin recorregut té. Ja venim apuntant que en l'opció no només defensa, sinó defensa central, el Barça, més enllà de Koundé, treballava amb carpeta B i també amb carpeta C. Torno gairebé per tancar la comunicació amb Helena Condis des de Las Vegas per preguntar-te, de seguida estem a Los Angeles, sobre com es viu i què es diu del clàssic a la concentració del Barça, aquest primer Barça-Real Madrid de la temporada.
Doncs el Barça es parla del clàssic, però sobretot es parla d'aquest partit contra el Madrid en clau Lewandowski, perquè tothom espera el debut del fitxatge estrella en aquest mercat d'estiu, és el nom propi de la gira. No es separa de Piqué, també està fent molt bona relació, pel que m'expliquen, amb Ferran Torres, i s'està adaptant molt bé en les seves primeres hores amb els seus nous companys. Pel que fa a l'ambient, he vist molta gent amb samarretes del Barça, moltes més samarretes blaugranes que del Madrid. Els aficionats, la majoria són de la zona i de Mèxic. M'explicaven alguns que han arribat a pagar més de $800 per una entrada, per veure aquest clàssic aquí a Las Vegas. Encara queden bitllets pel partit al Legend Stadium, amb capacitat per 69.000 espectadors. I una curiositat, com que no s'estan venent entrades al ritme que s'esperava, es poden comprar ara més barates a la revenda que quan van sortir. Perquè fes una idea, quan van sortir costaven les més barates $400 i ara en revenda les pots trobar a meitat de preu, per $260.
Molt bé, gràcies. Condis, t'escolto al llarg de la programació de la Copa. Que vagi bé.
Adéu, Albert, que vagi bé.
Que vagi bé. Una veu del Barça, del vestidor del Barça, ve de fer de Busquets, Nico González. Esperem que tingui més presència al primer equip aquesta temporada. No és, enteneu-me, dels escollits de Xavi Hernández. Nico.
No se le puede negar a nadie que la plantilla está creciendo mucho y está mejorando mucho, ¿no? Y es evidente que estamos dando un salto de calidad con los nuevos fichajes brutal y estoy seguro que se traducirá en títulos y en un mejor año que el año pasado. Sin duda, lo he visto en muchos partidos y me acuerdo, por ejemplo, un partido contra el Madrid marcándole 4 goles, que lo celebré mucho y la verdad es que sí, lo he visto muchos partidos y es ilusionante jugar con él.
Acaba, encara no ha jugat, acaba referint-se a Lewandowski i el record, els 4 gols al Real Madrid. Doncs del Real Madrid parlem, canviem Las Vegas per Los Angeles. Arantxa Rodríguez, hola, què tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes, Albert.
Muy buenas tardes, bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos viendo, perfecto. Bueno, todavía ni siquiera ha amanecido, ¿eh? Está a punto de empezar a amanecer en Los Ángeles, empieza a haber un poquito de luz, así que estamos divinamente.
Bueno, ya sabes que lo agradecemos muchísimo. Tú estás bien, pero sobre todo queremos saber cómo está el Real Madrid, si hay ambiente de clásico en la expedición y sobre todo en este, uno de los primeros test de pretemporada, sino el primero del conjunto blanco, ¿qué va a hacer Ancelotti el domingo?
Bueno, pues el Real Madrid evidentemente tiene muchas ganas de partido, tiene muchas ganas de clásico. Ayer el presidente nos decía que era el mejor partido para empezar, así que evidentemente por esas respuestas que recibimos y por las declaraciones que estamos escuchando a los futbolistas en los medios del club, tienen un montón de ganas de clásico. Y la pregunta del millón, ¿qué va a poner Ancelotti? Fíjate que Ancelotti es descifrable, porque normalmente no hace ninguna cosa extraña y sus alineaciones no son como las de Zidane, por ejemplo, que era una lotería y no sabías que iba a alinear, pero claro, estamos hablando de la primera alineación de la temporada.
Claro.
Y estamos hablando de que todavía no ha habido ningún partido por delante. Entonces es más difícil aventurarnos a ver lo que vamos a ver, valga la redundancia, el próximo día. Pero yo diría que conociendo a Ancelotti, no va a ser una alineación muy diferente, por ejemplo, de la que vimos en la final de la Champions. O sea, creo que de entrada Ancelotti va a dar va a dar juego a los futbolistas que ganaron la Champions. Así que yo me espero una alineación, si no la misma, muy parecida a la que vimos contra el Liverpool,
vale.
Por lo que hemos visto en los entrenamientos. Ayer, por ejemplo, en la parte que pudimos ver por la mañana, dividió al equipo, a la plantilla, en 2 equipos, y en uno, para que te puedas hacer una idea, estaban Lunin de portero, la defensa era Lucas Nacho, Álava, Mendy, En centro del campo, Tchouaméni, Kroos, Modric. Y arriba, Valverde, Benzema, Vini. A mí, Valverde, Benzema, Vini, Kroos, Modric, Alaba, me suena muy, y Mendy, me suena muy titular. O sea que ahí hay cuatro puestos, los de Lucas, los de Nacho, lo de Lunin y el de Tchouaméni, que puede bailarme, pero ese fue uno de los once que puso. Y el otro era Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Odriozola, Casemiro, Camavinga, Ceballos, Asensio, Hazard, Rodrigo. Yo veo más el primero que el segundo, pero creo que va a hacer una mezcla de los dos, ¿eh? No, vale. no sé qué te parece, pero me parece que va a hacer una a ti, pero me parece que va a hacer una mezcla de los dos. Y se hablaba mucho estos días de si Benzema iba a jugar o no. Yo creo que le he visto entrenar estos días en perfectas condiciones, al mismo nivel que los otros. Y la única duda, Albert, es si va a jugar o va a tener minutos Hazard. Porque ayer entrenó, el primer entrenamiento prácticamente lo hizo todo, menos el último minuto, que se retiró, y yo creo que se retiró del entrenamiento porque tenía una sobrecarga antes de romperse más. Entonces dijo, bueno, pues me evito este último tramo y a ver cómo se encuentra hoy, a ver si puede entrenar y a ver si puede tener minutos mañana.
Bueno, es el debate, digo, en los dos equipos, entre presentar un equipo competitivo ante el gran rival y también con la carga necesaria, estando todavía en pretemporada, para dosificar y que también todo el mundo pueda tener un papel, o casi todo el mundo, protagonista. Así está el Real Madrid, que va a viajar el mismo día de partido a Las Vegas y le va a recibir esa pancarta que ha montado el Fútbol Club Barcelona y su presidente Joan Laporta a la cabeza. Arantxa, te voy escuchando. Gracias, cuídate, un beso.
Un beso, nos vemos.
Ens veiem, Arantxa, que vagi bé. O millor dit, ens escoltem. 3 de la tarda i 41 minuts. De seguida, Economia Domèstica, Esports Cope. Abans ha sortit al carrer Víctor Navarro a passejar el micro blau de Cope i enquesta sobre el clàssic, bàsicament per saber qui arriba millor i qui s'ha reforçat més.
Yo pienso que se está reforzando mejor el Barça, pero porque estaba muy mal. Entonces tenía la obligación de reforzarse. Pero yo pienso que llega mejor el Madrid porque está más hecho.
Fuerte, evidentemente, el Real Madrid porque es el campeón de Europa y no ha cambiado el equipo. El Barça ha cambiado medio equipo.
El Barcelona, por supuesto, indiscutiblemente. Yo creo que Lewandowski marcará porque viene con ganas, con hombre y gol.
Sin duda alguna, quien tiene mejor plantilla y quien tiene mejor equipo es el Real Madrid, que acaba de venir de ganar una Liga y una Champions.
El Barça ha fichado muy bien, pero creo que tiene que demostrar que es mejor que el Madrid, que viene de ganar la Champions.
Para este clásico yo creo que el Barça llega mejor a priori porque viene más rodado, viene de jugar contra el Lulot y contra el Inter de Miami.
La verdad es que yo creo que es el Barça el que llega mejor porque el Madrid no ha jugado ningún partido de pretemporadas. Hay los nuevos fichajes, va a poder jugar Lewandowski. Sin duda el favorito para mí es el Barça y además hay mucha ilusión.
Il·lusió i favoritisme pel Barça. Veurem què passa. Matinada de dissabte a diumenge a les 5. Mane, 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 mane. Vinga, més coses. Us deia, parlem de números, economia domèstica. Ho intentem fer fàcil. Víctor Navarro, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Doble feina pel Víctor, que ha sortit al carrer a escoltar-vos a vosaltres i per explicar-nos que el Barça activa ja la segona palanca.
A les 9 del matí el Barça ho ha fet oficial, aquesta segona palanca. No donen xifres, però ara us les expliquem després que la cadena Copé les hagi pogut confirmar en fons del club. A les 2 de la matinada s'ha firmat aquest acord amb el fons americà Sixth Street, com a la primera vegada. Cedeixen el 15% dels drets de televisió que quedaven durant els propers 25 anys. El Futbol Club Barcelona rebrà a canvi 400 milions d'euros en total, comptant també la plusvàlua, el que es pagaran els propers anys. Ara el que ingressarà el Barça és 320 milions d'euros de manera imminent, i d'aquests, Joan Laporta i Mateu Alemany poden utilitzar uns 200 milions per fitxar, per acabar de polir la plantilla en aquest mercat d'estiu. Amb tot això, el Barça recupera l'1-1 del Fair Play, però encara no pot inscriure a totes les incorporacions que ha fet i caldrà una tercera palanca econòmica. Uns 100 milions d'euros calculen al Barça que necessiten per poder tenir a tots els jugadors amb fitxa vàlida per jugar a totes les competicions i que s'aconseguirà gràcies a la venda del 49% de Barça Studios o del Departament de Comercialització i Llicències.
Molt bé, informa Víctor Navarro, trucada ara obligada a l'economista Marc Ciria. Marc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal esteu?
Molt bé, Marc, bona tarda, benvingut a Esports Cope, esperem que tu també estiguis bé. Jo particularment necessitava des de fa dies parlar amb un economista per intentar portar llum a la foscor, que diu Carles Porta. A veure, primera pregunta directa, perquè venim al palanquisme, venim parlant de palanques, és aquest terme que aquesta junta directiva del Barça ha fet molt, molt nostre. Quan parlem de palanques, parlem de mecanismes per injectar calés al club, no?
Exacte, fer operacions extraordinàries que no tenen a veure amb la gestió ordinària d'ingressos i despeses del club, sinó fer alguna operació que surt d'aquesta gestió ordinària i, per tant, ser capaços d'injectar al balanç uns diners que necessites per acometre certes inversions. Si no ets capaç, no tens aquesta capacitat per fer aquestes operacions extraordinàries, doncs no pots ser competitiu o no pots fer front a certes obligacions que puguis tenir amb tercers.
Val, queda clar. En aquest cas, el club, el Barça, el que fa és vendre's una part dels seus actius, no? Diners que entren ara i que en els propers anys no tindrà el club.
Absolutament. O sigui, el Barça el que fa és... El Barça, com jo sempre dic, els 125 anys de història ha consolidat un patrimoni. Part d'aquest patrimoni són els seus drets televisius, que gràcies a haver sigut un dels equips més competitius del món i guanyador, són drets televisius constants en creixement i que, a més, el Barça doncs, és el principal, el que cobra més per aquests drets televisius d'Espanya, i el que fa és dir, escolta'm, necessito injectar la calés, necessito tornar a ser competitiu, necessito reestructurar el meu deute i per fer-ho necessito una injecció extraordinària d'aquests 667 milions d'euros i això serà vendre el 25% d'aquests drets televisius. I què em comporta? Com tu deies, res és gratis, no? O sigui, al final comportarà menys ingressos, com a mínim de 41 milions d'euros a l'any. Això seran menys ingressos que el Barça no percebrà perquè qui tindrà la titularitat en aquest cas serà un tercer que li hem venut aquests drets.
Val, ja has posat tu l'exemple de la venda del 25% dels drets televisius a aquest fons nord-americà. Després podem parlar, perquè estem parlant del present i del futur a curt mig termini, després podem pensar en la posterior junta directiva del Barça que arribi, que haurà de fer front a tenir menys ingressos, no a perdre calés, sinó, en aquest cas, a només rebre el 75% dels drets televisius. Què passa si aquests drets televisius es revaloritzen tant pel 25 que s'ha venut com el 75 que tens, o inclús si un tercer com la Lliga ven aquests drets televisius a un altre? Què passa?
Doncs això és el meu únic però a aquestes operacions, perquè jo com a financer, per timing i velocitat que es volia introduir en el tema competitiu i també pel balanç, podia entendre aquest moviment, però el meu pro és que no tenim aquesta informació. O sigui, si els drets televisius s'incrementen en comptes d'un 2% o un 3% anual, s'incrementen un 35% perquè apareixen noves plataformes, noves maneres de connectar-se, etc., com estem en constant canvi amb el tema tecnològic, doncs a nosaltres ens va dir a l'Assemblea que el Barça podria amortitzar en anys, vol dir que aquesta venda de 25 anys podria ser només de 20 o de 15 si el nostre soci guanyava molt més del que tenia previst. No? Però quan és molt més? Quan sabem quines condicions hi ha d'amortització abans d'avanciment d'aquesta operació? Doncs aquestes respostes, no?, són el meu però de l'operació, no?
Sí, la veritat és que estem intentant fer economia domèstica perquè vosaltres que ens esteu escoltant tingueu una opinió bastant planera, sense entrar en detalls perquè ja veieu que tot això és molt, molt feixuc. Anem a la situació que queda al Barça. Segona i tercera palanques activades. Si això es consuma i és així, el Barça, diguem, pot anar al mercat com està fent sense motxilla, sense pensar en el fair play, un a un seria aquesta gradació amb la Lliga, seria un club, perquè m'entenguis tu i jo entengui la gent, normal, sense cap motxilla que hagi d'incorporar de temporades anteriors?
Jo, revisant quatre números, sí, les xifres són les que són, etc., no tinc cap motiu per dir que el Barça no entrarà avui amb una absoluta normalitat com a club de gestió. Per què? Perquè neteja tot el patrimoni net negatiu i neteja totes les pèrdues, aquests famosos 500 milions d'euros de pèrdua, amb aquestes dues injeccions, doncs estaran pràcticament tot netejat i el patrimoni negatiu, fons propis positius. Per tant, el Barça pot anar al mercat com qualsevol negoci perquè ha normalitzat el seu balanç. Però què passarà? Què passarà? Que si no fem operacions sortida importants, si no rebaixem la massa salarial d'una manera considerable, estarem a prop avui dels 600 milions d'euros en massa salarial amb els nous jugadors que han vingut i l'hem de reduir fins a 450, no? 440-450. Llavors pot ser, si no fem bé aquests deures, que és el gran repte, que l'any que ve tornem a estar sotmesos a limitacions en el tema del fair play financer.
En aquest cas, el Barça ha fet l'operació al revés. Normalment, sempre diem, obrim la porta perquè primer surtin i després puguin entrar. Entenem que aquí no només és el tema econòmic, sinó el tema esportiu, i ha hagut de moure fitxa al Barça per donar-li a Xavi i també perquè el club tingui un primer equip de futbol competitiu, pròpiament operació sortida i gestió curosa també, òbviament, de l'economia que ara té el Barça per intentar que tot això, en el decurs de les properes temporades, sigui regular i no torni al Barça a veure's endeutat, com ara ens comenta el Marc. Molt bé, Marc, amenacem en tornar a trucar. Gràcies.
Será un placer. Una abrazada.
Actimel tiene la fórmula más completa y además ayuda a tu sistema inmunitario ahora con 0% de azúcares añadidos y alto contenido de vitamina D. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
10 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. 10 minutets mal comptats. Tenim moltes coses i més futbol. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Avui juga l'Espanyol, partit de pretemporada, la concentració de Marbella, el rival Les Palmes, l'hora 7:15 del vespre.
Segundo amistoso de la pretemporada, el primero que se juega en el Stade de Marbella, en el que la intención del técnico Diego Martínez es repetir, y por qué no, mejorar aquellas buenas sensaciones que vimos y que se mostraron frente al Montpellier, a quien derrotaron 2-0 la semana pasada. Habrá que ver, eso sí, si el técnico cambia sustancialmente el equipo titular o prefiere hacer rotaciones para ver a más jugadores como Raúl de Tomás, Vilena, Lacombe, que no pudieron jugar ante el equipo galo por diferentes problemas. Mientras que los jugadores con los que no cuenta, como el Monito Vargas, Alex Vidal y Di Mata, seguro que no van a disponer de minutos para evitar cualquier tipo de lesión y un futuro traspaso. Tampoco va a jugar Vadillo, que como comentábamos ayer, se desplazó hacia Eibar, donde jugará cedido la próxima temporada. Esperamos la confirmación oficial esta tarde por parte del Español. Pedrosa es también baja por molestias físicas y Brian Olivanes duda. Buley sigue en Barcelona lesionado. El técnico, Diego Martínez, espera, como comentaba, seguir la línea mostrada ante el Montpellier.
Creo que es un partido que refleja características de lo que de nuestra intención, de lo que queremos, de lo que estos jugadores pueden llegar a hacer, pero evidentemente sostener esto en el tiempo es lo más difícil, y luego que no todos los partidos son iguales ni ante los mismos rivales, ¿no? Lo que está claro es que la intención y la predisposición a ser proactivos es algo que queremos que identifique o que forme parte de nuestro ADN como equipo.
Respecto a las incorporaciones, Martínez ha dicho que es consciente de que el equipo está lejos de lo que aspiran a tener, por tanto, se esperan más movimientos en el mercado. El partido comienza a las 19:15, el siguiente amistoso se jugará el domingo ante el Lille, y también, esta es la novedad, se ha confirmado un nuevo amistoso el jueves 28 ante la Balompédica Linense, de primera en red a las 11 de la mañana, con lo cual se cerrará el Stade en Marbella.
El full de ruta de l'Espanyol en aquesta part de la pretemporada. Arias, gràcies.
Que vagi bé.
I ens queda el Girona, Barça, Espanyol, i el Girona, que també juga avui. José Luis Quiro, hola, bona tarda.
Què tal, Alberto? Bona tarda.
Tenim el Girona a Suïssa. Sí. D'aquí una estona juga el Girona, 6:15 de la tarda, el rival al Benfica.
Un Girona que ha arribat avui mateix a la capital de Suïssa fa unes 3 hores i mitja per disputar aquest amistós contra el Benfica, amb una llista de convocats que novament combina meitat de futbolistes de la primera plantilla amb meitat de futbolistes del filial. I encara amb Bernardo fora. Recordem aquestes molèsties al genoll que li van fer perdre's l'amistós, el primer dels de Mitchell contra el Peralada, avui tampoc estarà en aquesta cita a Ginebra contra el conjunt portuguès.
L'actualitat del Girona, més coses. Baixem un esglaó, deixem la Lliga Santander, parlem de la Lliga Smartbank i de l'Andorra. Sílvia Ortizola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
L'Andorra, que és molt protagonista avui, hi ha un fitxatge confirmat, un altre que ha d'arribar, però és que té partit 7 de la tarda davant el Múrcia a Múrcia.
Sí, després de la victòria per 0-2 contra el Leganés, avui segona prova contra aquest Real Múrcia que s'estrena en una temporada especial perquè acaba de pujar primera Federació. A les 7 de la tarda, al Pinatra Arena, segona prova pels Deder Saràbia. L'equip tancarà la concentració a Terres Murcianes i dilluns marxarà cap a Girona, on ha de jugar dos amistosos més, contra el Girona i contra l'Espanyol B. I estem a l'espera que l'Andorra confirmi el 6è fitxatge d'aquesta pretemporada, que serà Jandro Orellana, mig centre procedent del Barça B, que avui s'ha acomiadat a Twitter del Barça després de 8 anys a la cantera. Ahir el que es va confirmar és el primer reforç per la davantera andorrana, Jacobo González, extrem procedent del Sabadell, on va marcar 13 gols la temporada passada, té 25 anys i fitxa per 2024. Per la seva part, el campió de la Lliga Andorrana, l'Inter Escaldes, va perdre el primer partit a la Conference League, jugat ahir contra el campió de Romania, el Cluj, 3-0. El partit de tornada a l'Estadi Comunal el pròxim dimecres a les 5, buscant una remuntada complicada per intentar passar ronda.
Gràcies, Sílvia. I una més de futbol. Torno amb tu, Gil, que he notat, he escoltat i he vist com analitzaves, no riguis, el sorteig del calendari de Primera Federació. Recordem, s'ha sortejat el calendari, això no és novetat, però ens quedem sense miniclàssic.
Sí, és una de les novetats, entre cometes, d'aquesta temporada 22-23. No hi haurà miniclàssic perquè es van redistribuir els grups i recordem els equips catalans, a més de jugar contra els murcians, valencians, balears, etcètera, etcètera, i alacantins, jugaran aquesta temporada contra els equips bascos. El Madrid, Castilla, desapareix d'aquest grup segon, marxa al grup primer i avui s'han sortejat els calendaris d'aquests dos grups. Primera jornada, 28 d'agost, Barça Atlètic, Castellón. Rafa Márquez debutarà a casa. Nàstic de Tarragona, Logroñés, Real Unión de Irún, Cornellà i Sabadell a Morevieta. Com a circumstància curiosa, el primer derbi català el tindrem a la jornada número 3, l'11 de setembre, amb un Sabadell-Cornellà. I l'última jornada, vés a saber si amb coses en joc o no, Barça Atlètic, Logroñés, Numancia, Cornellà, Nàstic de Tarragona, Alcoyano i Sabadell, Osasuna B. Recordem, el campió puja directe a segona divisió i les dues grans novetats d'aquesta temporada. S'elimina la seu única del play-off, eliminatòries d'anada i tornada al camp de cadascun dels integrants i aquesta primera ref tindrà aquesta temporada pilota oficial personalitzada. Serà la pilota Amberes.
Amberes.
Sí, Amberes.
Amberes. Molt bé, gràcies, Gil. Deixem el futbol, àmbit poliesportiu. I comencem parlant de bàsquet perquè tenim fitxatge al Joventut de Badalona. Indira Correa, buenas tardes.
Buenas tardes, Albert. Sí, Kyle Gail es el nuevo jugador del Joventut Badalona. El club y el escolta estadounidense llegan a un acuerdo para que juegue con la camiseta verde y negra para la temporada 22-23. Seleccionado en el número 55 del draft del 2019 por los New York Knicks, campeón de la National Collegiate Athletic Association con los Cavaliers de Virginia en el torneo universitario 2019, Kyle Guy fue el most outstanding player cerrando un ciclo de 3 años con el título. Guy ha jugado en la NBA disputando 53 partidos con los Sacramento Kings y los Miami Heat. Y esta será su primera experiencia fuera de Estados Unidos, pudiendo convertirse en un jugador diferencial en Europa.
Signa per una temporada, gràcies, Indira. Més coses, anirem tancant programa, però atenció que avui torna a jugar, a competir, la campiona del món de waterpolo, la selecció espanyola masculina, Àlex Martínez. Hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert. La selecció espanyola masculina de waterpolo, que es va proclamar campiona del món fa menys d'un mes, debuta avui davant Austràlia a les 4 de la tarda, a la superfinal de la Lliga Mundial en Estrasburg. Aquesta competició comença avui dia 22 i s'allargarà fins al dia 27. En la fase de grups, a més d'Austràlia, Espanya s'enfrontarà a Brasil i Sèrbia. En l'altre grup competiran Itàlia, Canadà, Estats Units i França. Espanya, que mai ha guanyat aquesta competició, ha donat descans als jugadors que han tingut més càrregues de partits aquesta temporada. El seleccionador David Martín ha parlat sobre els objectius i les rotacions en aquest torneig.
Bueno, después del Mundial, el objetivo evidentemente sigue siendo luchar por lo más alto. Venimos con un equipo un poquito más rejuvenecido. Hemos dado minutos de descanso a los jugadores que llevan más tute esta temporada. Y evidentemente es una competición muy buena. Jugamos 6 partidos en 6 días. Es una competición ideal para los jóvenes.
Recordem la cita, el partit d'Espanya contra Austràlia serà avui a les 4 de la tarda.
Gràcies, Àlex. Tanquem programa.
Gil Superstar! L'esperit d'aquesta secció sempre ha estat riure'n...
Bona tarda.
Bona tarda. L'esperit de riure'n dels altres, sí. Amb una primera premissa.
Sí, riure'ns d'un mateix.
Riure'ns d'un mateix. Sí, perquè sí, avui m'ha passat una cosa que mai m'havia passat. Ha estat amb Cruz a l'abans de les 12:20. Se'n recorda vostè? Campanya electoral, presidència del Futbol Club Barcelona, aquella pancarta que va penjar a la porta a Madrid. Sí. Ganes de tornar-vos a veure.
Sí, doncs, sí,
ha
sí,
fet
sí.
Una similar.
Què?
S'has oblidat.
Perdó, no,
salut,
no et preocupis.
Salut, José Luis,
gràcies.
Perdona.
Un esternut, absolutament incontenible.
Cinglot, esternut, això ens trenca, cinglot, ens trenca si ens agafa. No?
Estic verge de cinglots.
Estàs verge de cinglots?
Sí, d'esternuts ja no.
Molt bé, estem a l'últim minut, Gil.
Estem a l'últim minut,
tenim?
Sí senyor, estem a l'últim minut.
Vinga, bueno, que te'n vas a vacances.
No, fins dilluns no marxo de vacances.
De la temporada regular, deixa alguna cosa per dilluns.
Eugín.
Si pots per dimarts. I pensant ja per dimecres i fins al... Digues,
perdona. Els meus parabéns. Sí. En marxa els 35 quilòmetres femenins a Eugene, Oregon.
Quina llàstima el tema Metxal.
Destacades Kimberly García León, peruana, Itzi Eblo, polonesa, però les nostres Raquel González i Laura García Caro estan en el primer paquet perseguidor entre la sisena, setena, vuitena posició.
Molt bé, ja saps què faràs de vacances? Ens trobaràs a faltar?
Us trobaré a faltar lo justet i faré el que em deixin fer.
Molt bé. O sigui, que no manes tu, com és habitual, no?
No mano jo. Bueno, sí, pel clàssic sí que podré... Jo crec que sí que podré...
Signa la matinada, Gil?
Sí,
matinada
sí,
de dissabte a diumenge. Sí. En parlarem el cap de setmana. Que vagi bé, gràcies a tots. Arribem a les 4. Bon cap de setmana.